temps de tertúlia aquest dijous 20 de juny. Joan Ramon Sánchez, hola, bon vespre.
Bon vespre.
I Joan Fenosa, bon vespre.
Bon vespre. Una mica accidentat, però
sí. Hi ha hagut una mica de confusió avui amb tu, Joan. Ens pensàvem que venies demà, al final havíem anunciat un altre convidat que no ho tenia present. Bé, en fi, que benvingut.
Ben trobat.
I tu també, Joan Ramon, eh? El que passa que, bueno, el Joan se'l veu menys que tu. A tu et veiem més i també és un plaer veure...
Em feu treballar el doble, així.
Et fem treballar... Sí, no, home, el doble igual no,
quasi,
però...
Quasi, quasi.
Ell està més enfeinat que tu, segons com. Bueno, com va tot? Com es presenta l'estiu? Que ja el tenim aquí, eh?
Bueno, el tenim aquí, però avui...
Avui no s'ha notat.
No, avui el tenim una mica fosc.
És bo que plogui, que plogui.
Els bolets.
Sí, clar. Sí,
els bolets o pel regadiu i pels
tot,
incendis?
I pels horts, i per tot, i per les pestes, i per tot.
Però que plogui, no està fent res. Només està negre.
No. Bueno, a dalt ha fet alguna tronada.
No he pujat, i estic porta tot el dia per aquí baix.
Pues a dalt sí, ha fet sí? A la tarda una bona tronada.
Ja va, senyors, bé. Ja va bé que troni.
Senyors, el Xavier Espot, el cap de govern, ha dit que estan oberts a negociar els canvis a la llei de la funció pública. En un primer moment, jo crec que Espot va dir que no es tocaria la llei, que reformularien aquests dos articles segons la Constitució, perquè havia determinat que eren inconstitucionals. Mm. Però ara sembla que les últimes setmanes la cosa ha canviat una mica. Fins i tot l'altre dia es van reunir la ministra Pallarès amb el sindicat del CIPAC, amb el Lluís Anguita, i van parlar de... Bé, poder mirar coses a banda d'aquests dos articles perquè els sindicats, els treballadors puguin doncs, satisfer una miqueta més el que van ser les seves queixes d'una llei segurament molt, molt rígida i complicada per als treballadors.
A mi em sembla perfecte de que es pugui ficar d'acord i que puguin els treballadors tindre doncs, una miqueta les inquietuds, les intranquilitats que els hi pertoqui i mirar de polir-les, de treballar-les i de fer algo que conjuntament ens beneficia, pues, jo crec que una miqueta a tot el país i a tot l'entorn. Crec que és bo de que es puguin treballar i hi hagi diàleg i es puguin consensuar i treballar sobre uns temes que són prou importants, com el tema laboral.
El diàleg és important sempre. Si no hi ha res més, si el cap de govern pensa que es pot fer diàleg, fabulós. I els altres, evident que tenen d'exigir, que és la seva feina.
Crec que tenim un govern que, d'entrada, en principi, el tema del diàleg i el tema, sobretot, de comentar, parlar les coses i mirar que una miqueta tothom, sobretot la ciutadania, hi pugui participar amb el que és el govern en si, l'administració, el tema de les lleis, les normes, les regulacions. Jo crec que tenim un govern que, amb aquesta línia, crec que ho està, com a mínim d'inici, ho està fent
bé. Està començant.
Sí.
Uh-huh. Tot es compra quan és nova, sempre es compra bé.
Però, bé, jo crec que també tothom coincidim en dir això, no? Que són els 100 dies de gràcia, sí. I que suposo que es pot veure el termòmetre, una miqueta per on anirà. Però sí que sembla que hi ha alguns indicis. Però, com diu el Joan, és l'inici, després... Sí. A lo millor. Però també és una situació diferent la que estem vivint ara, en quant a que hi ha tres partits, ja no és un sol que va per lliure, sinó que ara has de rendir comptes una mica a dues formacions més que et suporten, que et donen suport al govern. També això et fa ser més dialogant a dins teu, no?
Entremig entre ells, i això ho tenen de parlar, clar, evidentment, perquè té bé consensos. Sempre són bons, aquestes coses sempre ajuden, malgrat que a vegades puguin incordiar una mica, sempre ajuden a que les coses funcionin d'una altra manera, amb més diàleg, amb més sentit de la responsabilitat, amb més pors, perquè això d'aquí també ja mai se sap com pot acabar, però bé, de totes maneres, sempre és bo això.
Mm-hmm. Sí, sí, bueno. El vot de confiança, de moment, els hi donem.
I tant que sí. Escolteu, per cert, Joan Ramon, alguna vegada hem parlat amb tu. Mm-hmm. Tu ets una persona que ets partidari d'un aeroport a territori nacional. Ahir van presentar el que són els primers estudis d'aquesta infraestructura. Van donar diverses dades, ja ho hem estat explicant aquí. Una d'elles destaca el preu, no?, que podria oscil·lar entre els 500 i els 700 milions d'euros. a Grau Roig, una pista de 2 quilòmetres, avions amb capacitat per a 150-200 passatgers. Bueno, no sé si es va rebre bé o no el que va ser aquest estudi, perquè, clar, a vegada veus el preu i dius, ostres, això és molt.
A veure, jo opino, i tu saps que fa molt temps que hem parlat del tema i que inclús he estat fent algun tipus de contacte i tal amb empreses estrangeres per poder tirar endavant algo que crec que pel país és imprescindible. Vull dir, si nosaltres no tenim una autonomia a nivell de lo que és el transport i que la gent pugui arribar al nostre país sense els inconvenients tan climàtics com pot ser el tema dels vials i els dos països que tenim veïns, jo crec que ho tenim molt difícil tirar endavant. I tirar endavant justament amb una comunitat europea que porta un ritme i que ens hem d'empegar, si volem estar una miqueta a nivell, amb aquest ritme. És imprescindible que tinguem una autonomia amb transport, és imprescindible que tinguem un aeroport. En llocs més complicats ho han pogut tirar endavant i han fet front i han tingut els seus avions amb limitacions o sense limitacions. Però que la Cambra de Comerç, a través d'una sèrie d'empresaris, estiguin fent un projecte, per mi, pues, completament d'acord, perfecte. L'avaluació del cost d'una infraestructura d'aquest tipus, si en aquests moments el país la pot absorbir, bueno, això ja és un altre tema, també els interessos, a part de que siguin nacionals, també hi ha tot el que és Andorra Esquí, tot el que és Unió Hotelera, tot el que és l'ambient, diguéssim, turístic i l'economia que belluga el país últimament, que és l'economia del turisme, que també, pues, per dir alguna cosa, podem participar i entrar-hi. Home, com es fa, si el cost és molt o és poc, no ho sé, això sí que s'hauria de fer ben bé un estudi, però realment una pista és soterrar un terreny, agafar, aplanar-lo i tindre el suficient espai com perquè els avions tinguin suficient força per poder enlairar-se, sobretot, i aterrar. Aterrar sembla ser que és més fàcil que enlairar-se. I amb 2 quilòmetres, segons les dades que, per dir alguna cosa, en el seu moment nosaltres vam estar mirant, és una mica justa. Per anar bé, seria una pista entre 2.5 i 3 quilòmetres per poder anar-hi. Després, el tractament de la pista per la climatologia, per l'hivern, tot això avui en dia està més que solucionat. Hi ha pistes que estan calafactades a nivell elèctric, tot el que és el tema de controls, amb el tema dels GPS i tota l'electrònica que avui en dia els avions porten, no porten cap complicació. El tema de l'alçada, tampoc. Vull dir. I a veure, empreses que tinguin, com et diria, la motivació a nivell de l'interès econòmic, no, de tirar endavant un tema d'aquests, a mi jo crec que el país hauria de fer pues una mica d'esforç en aquest aspecte. Si no tenim aeroport, jo crec que el creixement del nostre país el tindrem bastant limitat.
I la Seu què?
La Seu no ens ha funcionat mai. Mai ha funcionat. I encara més, fa 20 anys que, o 20 i pico, que anem posant diners a la Seu. I anem posant diners al govern d'Andorra. I realment va vindre a jugar a la selecció francesa i va tindre de venir a jugar aquí a Andorra amb 3 avionets, perquè érem aviació privada, eren el que podien anar-hi, i llavors amb uns autobusos i cap aquí dalt. No ens ha funcionat. I la Seu, el tema de l'aeroport, depèn del govern central. I jo crec que a Espanya, el govern central, amb el tema d'Andorra, no li fica massa interès.
Bueno,
és una opinió personal.
I més amb el lío de Catalunya que ara, encara menys.
No depèn de Catalunya.
Depèn de Madrid, ja.
Sí. I Madrid, la veritat, vull dir, el tema d'Andorra crec que no està amb les seves prioritats ni...
I jo dic, i si funciona? Amb les seves limitacions, però i si arriba el GPS, es crea, doncs, un cert, com et diria, corrent de línies que més o menys operen aquí, poden arribar a l'hivern avions...
Hem tingut...
Ja faria aquest paper de l'aeroport nacional.
Hem tingut 4 o 5 mandataris nacional. A nivell espanyol, a nivell del govern andorrà, també hem tingut 4 mandataris que han estat gestionant i intentant tirar endavant tot aquest projecte, i la veritat, i la realitat en si és que avui en dia no ens funciona.
Bé, doncs...
I podria haver una altra alternativa amb els helicòpters, amb un heliport ben dotat i que arribés de Barcelona aquí dalt...
També hi ha, un projecte d'heliport, amb uns helicòpters d'uns 15-20 passatgers i que, pues, per dir alguna cosa, en 15-20 minuts estan al centre de Barcelona. Hi ha un projecte, s'està treballant amb el sistema aquest.
Això d'aquí, jo penso que és més factible que un projecte tan macro. Jo, bueno, si us dic la cosa, tal com la veig molt, molt gran, econòmicament parlant. Pot dir sí que pot funcionar, eh? Jo no dic pas que no, perquè jo no en tinc ni idea de números, però...
Segurament, si es pogués una miqueta desenvolupar, i per part del govern que tenim actual, que crec que totes aquestes coses se les ha d'agafar una mica més en sèrio i mirar de quina manera es pot activar...
Sí, que sigui viable,
i, va. Ahí està. Però hi ha països, hi ha empreses importants que tot l'entorn, tot el que està oferint Andorra actualment, els interessa, però realment la seva versió és que no tenim un país preparat.
Sí, que els accessos no són bons, va.
Clar, és que no el tenim preparat. No. Justament aquests personatges, aquest tipus d'empresa, els directius i els gerents que treballen per aquest grup, no es belluguen amb helicòpter, no es belluguen amb cotxe, es belluguen amb avió. Llavors, jo no dic que agafarem 10 multinacionals conegudes i que estan interessats i vindran. 10 no, però segurament hi haurà més d'un, perquè ja hi són, interessats en el que és el país. Interessat en la seguretat, interessat en la baixa fiscalitat, interessat una miqueta en tot l'entorn... Ahí està. Però no tenim el país preparat per aquest tipus de personatges. Llavors, no sé, jo, dins el meu ofici, la meva feina, intento fer-ho el millor possible. Jo crec que això és més una feina de diplomàcia, de relació, si volem, política, i d'entrar-hi una miqueta amb el coll i ficar-se. Els de la cambra realment estan treballant. Si el projecte és més maco, ha tingut més acceptació o menys, la veritat és que no ho sé, però que realment estan fent un treball i que algú està gastant diners, perquè hi ha uns estudis, hi ha tota una infraestructura.
Sí, un gasto, és evident. Clar. Tots els estudis porten...
No, són diners.
Són diners. Sí.
I, bueno, la cambra ho fa més una iniciativa privada. Jo crec que el tema d'un govern s'hauria d'implicar al màxim. I el tema de l'heliport, que li hem donat moltes voltes, i justament amb els últims mandataris que hem tingut el govern, no s'ha acabat de tirar endavant el projecte de l'heliport. Jo crec que el projecte de l'heliport queda una miqueta en segon pla amb un projecte d'un aeroport nacional.
Tres entitats financeres han reduït beneficis l'any passat. Han reduït beneficis, eh? No
han perdut.
Dient, no han perdut. No estem dient que estiguin en números vermells ni de lluny. En Banc Crèdit Andorra i Vallbanc. I dos els han incrementat molt poquet, eh? Això és veritat. Morabanc i Banc de Sabadell. Bueno, segurament penseu que el model de banc a Andorra, si no hi ha la possibilitat d'aquest acord amb la Unió Europea, està estancat i davallant?
Sí, però no d'ara.
Però això no aquí, sinó també els països de la Unió Europea. Sí, tot això d'aquí ha hagut... Tota aquesta crisi bancària ha portat una disbauja enorme i unes pors terribles. I la gent... Abans teníem el 100% de fiabilitat el teu gestor dels quatre quartos que podies tenir. Avui no és el mateix, eh?
No hi és el gestor, ja te l'han canviat.
Ja, sí, i a més han fet botigues. En lloc de fer oficines, vas a la seu i tens una botiga de banc.
Sí.
Allà un noi que et diu, et dona una noia i ja està. Estic parlant de CaixaBank, eh?
Bueno, sí,
que CaixaBank és BBVA, no? També, no sé si...
No, d'acord,
estic d'acord, sí, però el BBVA també és això.
El mateix.
Va en línia.
Sí.
És la cosa de la banca moderna.
Sembla que
estiguis a qualsevol lloc, menys un banc, sí. Bueno, és això, arribes allà, tens aquella noia que fa el somriure, si parla en català tens sort, i després et diu què tal, com va, vull dir, què volia, quina gestió vol fer... i et diria bé, i llavors ja van, et surten i t'atenen amb un ordenadoret i dalt, eh? Mm-hmm. O sigui, com si fos una botiga.
I que cada dia cadascú es faci més les seves gestions via internet. Via els caixers automàtics, que avui en dia pots fer qualsevol cosa.
I a més et cobren per tot, està per respirar.
Realment jo crec que el model bancari, amb tot el que està evolucionant, sobretot el tema de la informàtica, de la informació i tot el que estem, jo crec que el sistema bancari ha de córrer i ha de córrer una mica en ficar-se més en línia perquè realment està quedant-se escuet.
Els bancs tendrien de ser com eren un moment de servei.
Ara.
Sí, que és les caixes famoses després de la Guerra Civil Espanyola, que van començar a fer una fundació... I escolteu, la Caixa va ser l'únic banc que després de la guerra va tornar tots els actius que la gent tenia abans del 36. Mm-hmm. Llavors la gent d'aquells, els meus pares, per exemple, sí que tenien una fe cega, perquè els havien tornat els quatre rals, que eren quatre.
Sí, sí.
Però a l'any 40 o l'any 39 les hi van tornar els cèntims. Això ara és impensable, això.
La Caixa és el primer banc que va arribar a Andorra.
Sí, també suposo que sí. No.
És el primer, va arribar als anys 20 i a més es va ficar a casa al revés. Vull dir, és la primera oficina bancària que es va muntar. Després es va muntar el Banc Agrícola i Comercial, que era el més antic i el més històric. Però als anys 20 la Caixa ja funcionava i tenia oficina aquí. Però tot el sistema bancari a nivell europeu, a nivell entre... Tot això està evolucionant. Avui en dia el tema de les compres, el tema d'internet, el tema de les monedes virtuals,
sí,
que malgrat la banca...
Bitcoin, sí.
Sí, la banca deia que no hi creia en això. Bueno, s'està ficant tota la banca a correcuites perquè això és el futur i la línia va cap a aquesta banda.
Això ja comença a ser el present, no el futur.
Sí.
Això ja és...
Sí, sí.
Sí que...
Llavors ara, ara comencen ells a activar una mica el tema, que per cert, a Andorra encara el tema no el tenim legislat, el tema del Bitcoin aquí encara no ens arriba.
I vols dir que Espanya està ben legislat? Encara
però com a mínim estan funcionant i estan comprant i venent i pots fer operacions aquí, no?
Això sí.
La CEA aposta per un pacte conjunt de tots els partits que sigui vàlid pels propers 15 o 20 anys per resoldre la qüestió de sostenibilitat de la CAS. Quantes vegades hem parlat d'això amb més tertúlies de tothom... Que
la seguretat social a tot arreu és un problema.
I un pacte d'estat, i anys vista, i no només d'una legislatura, sinó de més, tothom es posi d'acord... Bueno.
Home, realment s'hauria de fer i s'hauria de fer un acord amb el qual totes les seguretats socials a nivell, sobretot europeu, són els estats els que estan a darrere, perquè la majoria de les seguretats socials estan quebrades. Vull dir, el problema és de liquidez i el problema és justament pues, que la gent viu més anys, l'envelliment és més llarg i que els naixements...
I les aportacions són fluixes, sincerament. És que, a més, un treballador... Quan li treuen aquí un treballador? Saps tu?
Un treballador li treuen el 5 i mig.
El 5 i mig?
Sí.
No, el 6 i mig, no? La CAS? Sí. La CAS és el 6 i mig.
I el empresari, quan dona?
El 14... Està al 22.
Està al 22.
El 22%, és el que treuen a Espanya directament al treballador. Mm. Sí, això és el que treuen amb un que treballa i ensenya.
Sí, sí.
És el 22%
també. El 22% tot sense.
Més hisenda.
Més lo de hisenda, clar. Però, o sigui, el 22% el treuen directament del teu sou.
Directament. França encara és més dur, eh? O sigui, la societat social francesa encara és molt més forta que la que hi ha...
Sí, bueno, per això hi ha hagut totes les problemes que hi ha hagut amb les armilles grogues.
Sí, sí, lògicament. Vull dir, encara el tema, diguéssim, de la seguretat social a nivell del treballador, en França encara és molt més agressiu que el que hi ha avui en dia a Espanya. I Espanya té un problema gran. Jo crec que el problema d'Andorra no és tan gran, però sí que quan més aviat es pugui trobar i es pugui trobar la solució per la viabilitat i perquè tothom estigui tranquil,
tampoc
millor.
Ho és, eh? Petit tampoc ho és. És un problema que preocupa a tothom.
Escolteu, no sé si té a veure, jo m'imagino que sí, potser no directament, però sí, aquesta situació que viuen molts treballadors és la situació del preu dels lloguers. Avui han començat la segona acampada organitzada per Podem a Andorra, pel Joseba i el Joan Seguí, i a banda doncs, també amb el suport de sindicats i de formacions, especialment PS i SEP, doncs per parlar d'això, no? Per que se'n faci una mica de més de sensibilització de que hi ha gent que de veritat és un problema molt greu.
És un problema greu a Baix Espanya, és un problema greu a França, és un problema greu a tot arreu, perquè no s'ha fet obra social. L'únic lloc que jo sé que han fet obra social és el PAS.
El PAS, però fa temps, a més, eh?
Fa temps. Pues, quan hi havia, bueno, els socialistes deu fer 8 o 10 anys. Mm.
Per dir alguna cosa, es van prendre unes mesures, diguéssim, amb l'antic govern, unes mesures d'urgència, entre les quals, per dir alguna cosa, jo, per la meva professió, pel meu treball, justament avui estàvem parlant d'una d'elles, que era el tema de l'exempció de l'impost a l'ITP per l'inversor o el comprador que compra un pis que anirà adreçat al lloguer. Vam fer una de les mesures. Clar, una miqueta agafes, mires la llei i diuen, home, l'exempció de l'ITP, si és a nivell de persona física, doncs estem parlant d'un 4%, home, és una ajuda important. Bueno, la llei l'acabes de llegir i l'exempció és la del govern, que el govern normalment el que té és un 1%. Els altres són el 3% que per dir alguna cosa com els comuns. I llavors, clar, els comuns sí que, per dir alguna cosa, no s'han ficat d'acord, és una llei nova, i llavors, clar, quina és l'extensió i quina és la documentació per presentar? Doncs, pues, clar, els comuns, com a mínim els dos que han parlat, encara no ho tenen clar ni s'ha clar.
Els dos grans, no, suposo?
Sí.
Escolta, Joan, tu que ets ordinenc, bé, tu també tens interessos a Ordino, sí. Joan Ramon. El dissabte a la nit de la Candela.
Gran event, allò que se'n diu, a nivell social.
I no plourà?
Diu que dissabte a la nit no.
No ho sé, tenim
dissabte,
el cap de setmana una mica revolucionat.
No, diumenge tampoc, i també és Corpus diumenge. Avui fan la Patum.
La Patum a Berga.
La gran festa laica, perquè es veu que és de la CUP no van ni a missa. Molta qüestió de la Patum i del mite, però el dia de Corpus
no
allà no es presenta ningú.
Doncs, escolta, ho recomanes, el de la nit de la sí. Candela?
Home, jo penso que l'any passat va ser genial i sí. És una mica màgic. I no té res a veure amb el sentit religiós, és el sentit de la nit i la llum que se'n diu i el misteri i la música, una mica tot. És una nit de festa, ho fan els italians, em sembla que ve un poble d'Itàlia que ho arregla.
Justament demà és divendres, dissabte 22, sí. És la nit més llarga.
Pues sí.
No, que és el 23.
Ai, la nit
de... Bueno, adiós. Joan Ramon, gràcies.
Vale,
fins
vale.
La pròxima.
Bueno, gràcies.
Gràcies.
Sí, molt bé.
Molt bé, Joan. Tornem demà a les 7. Adéu.